Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per aquest any amb els vots favorables d'Esquerra, el PSC i els Comuns. Els comptes preveuen un increment global de despesa de més de 3.000 milions d'euros i destinen un 30% més de recursos a salut i un 20% més a educació. El ple d'aprovació ha estat marcat, però, pels retrets, especialment entre Junts i Esquerra, i ha certificat el divorci entre les forces independentistes. Malgrat tot, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, estenia la mà als antics socis de govern perquè s'assumin a possibles acords en un futur.
Amb la mà estesa, en aquells grups amb qui hem estat parlant, però no ha estat possible encara l'acord, estic també convençut que en l'execució del pressupost i en la resta de polítiques del govern trobarem espai, doncs, per posar-nos d'acord.
Des de Junts, Albert Batet, però, ho descartava.
Aquest acord de pressupostos servirà per fer més autonomisme. Si fossin uns pressupostos per avançar cap a la independència de Catalunya, ja els hi puc ben assegurar que el Partit Socialista no els votaria.
Per la CUP, el canvi d'aliances del govern obliga el president a sotmetre's a una moció de confiança, mentre que Vox, PP i Ciutadans asseguren que els comptes fomenten l'antiespanyolisme i ajornen els problemes reals que tenen els catalans. Més notícies. Els Estats Units i la Unió Europea han acordat mantenir un diàleg transparent sobre els subsidis que ofereixen a les indústries d'energies netes, ho explicava la presidenta de la Comissió Europea des de Washington, després de reunir-se amb el president Joe Biden. Sentim Ursula von der Leyen.
Hem acordat mantenir un diàleg transparent sobre els incentius que es donen a les indústries de tecnologies netes. Per nosaltres és important saber als dos costats de l'Atlàntic quin tipus d'incentius es donen a les indústries netes per garantir que sumem forces.
El govern espanyol pretén augmentar els ingressos del sistema de pensions apujant les aportacions dels salaris més alts. La reforma preveu que els treballadors puguin calcular la seva pensió basant-se en els últims 25 anys treballats com fins ara o descartant 2 anys d'un total de 29. Els sindicats ho veuen bé i els empresaris s'hi oposen. Presó provisional sense fiança per a un jove de 21 anys acusat d'agredir sexualment una nena de 13 a Vilanova i la Geltrú al Garraf. Els dos van contactar fa 3 setmanes a través d'una xarxa social i van anar al domicili d'ell on suposadament la va violar. Mentrestant, a Valls, el jutge de guàrdia ha enviat a presó un home de 23 anys acusat d'agressió sexual a una menor. Segons ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia, la jutgessa ha pres declaració al detingut i a la víctima aquest divendres i ha decidit enviar-lo a presó comunicada i sense fiança. Els fets haurien passat durant 2 anys i, segons les mateixes fonts, la víctima té ara 14 anys. Per altra banda, del cas de la violació grupal a Badalona, el jutjat de menors ordena 6 mesos d'internament en règim tancat per al menor detingut per amenaça de mort, el germà de la nena d'11 anys, víctima de la violació grupal. El jove l'investiguen per obstrucció a la justícia i també per amenaces. Últims preparatius a Hollywood per la cerimònia de lliurament dels Premis Oscars de l'Acadèmia de Cinema en la seva 95a edició, que tindrà lloc la matinada de diumenge a dilluns en hora d'aquí. Enviat a Los Angeles, Francesc Garriga.
Els preparatius avancen a Hollywood Boulevard i la zona d'arribada de les estrelles va agafant forma. Aquest any la tradicional catifa vermella no és vermella. És la principal novetat d'una gala que vol recuperar esplendor. Mica en mica es van resolent tots els detalls artístics en aquesta catifa que serà de color beix, en una decisió purament estètica que s'ha pres per ressaltar els vestits dels nominats i combinar bé amb els colors de la resta d'elements decoratius. El barri de Hollywood fa molt de xup-xup. Ja es comencen a veure més cotxes de luxe que de costum. Recepcions d'hotels plenes de gent molt ben vestida, alguns operaris amb acreditacions al coll i aquella sensació que se'n prepara una d'important per aquest cap de setmana. La gala és diumenge, però ja des d'ara l'accés és limitadíssim als carrers contigus al recinte que acull la gala, el Dolby Theater. Mentrestant, les festes privades es van succeint amb la desfilada de personalitats que arriben d'arreu del món per viure in situ la cerimònia.
Esports. La Fiscalia acusa els expresidents del Barça, Roser i Bartomeu, d'haver pactat verbalment amb l'exàrbitre Negreira a afavorir l'equip en les decisions arbitrals per obrir la 25a jornada de la Lliga Primera, Cádiz 2, Getafe 2, i l'equip visitant empatat de penal de VAR al minut 102.
Fins aquí les notícies.
Al Japó, el més important a la cuina és la qualitat de l'aigua de l'aixeta. Com per vosaltres, la qualitat de l'oli d'oliva.
Hiroko Shimbo, la cuinera japonesa més estimada pels nord-americans. Tota una vida dedicada a divulgar la gastronomia del Japó.
Als Estats Units, el nigiri és tonyina, tonyina, salmó, salmó. El salmó és molt nou per nosaltres. Pels japonesos, el sushi de salmó no existeix.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia, amb Paula Molés.
També en podcast i a l'app i web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Jo visc sols al present, amb delectança. Oblidat del pes de l'abans i ignorant de la boira del després. De Ronda de Boires, de Josep Vallverdú. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Anuària, amb Enric Calpena.
En l'antiguitat tardana, les termes públiques romanes van anar caient en desús. Algunes van ser reconvertides en habitatges o tallers. D'altres, fins i tot, es van convertir en esglésies. Aquest és el cas de la Basílica de Sant Miquel, a Barcelona. En algun moment del llarg trànsit de l'època romana a la medieval, part de les termes públiques van reconvertir-se en un temple. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible al web de Catalunya Ràdio.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast. Seguim a la finestra indiscreta.
Més que sonarien Line Sky en el llarg de la finestra indiscreta d'avui. I a més, aquesta, Freebird, forma part d'una de les millors seqüències del cinema recent, l'escena de Kingsman, Fausto de l'Església.
Oh.
Insuperable. Queda dit, no? Aquí teniu el Fausto, l'Alfons, l'Àlex, l'Uri, la Sílvia i tota la companyia. Clar, evidentment. I els fantasmes de molts morts que vindran després a visitar-nos, evidentment, també. Fins les dues de la matinada després, les 5 bandes sonores finalistes i els 5 cançons finalistes als Oscars.
Bueno, cançons, o qualsevol cosa.
O això mateix, o rararara. Ja us hem parlat bastant dels Oscars abans, però us recordem que diumenge, a partir de la 1 de la matinada, matinada de diumenge, a dilluns, la finestra discreta i Catalunya Informació en directe amb Francesc Garriga des de Los Angeles, amb smoking, no.
Amb smoking. Tuxedo.
Exacte, aquesta és la paraula. Abans de començar a fer el concurs, d'aquelles cartes que envien, que és el dia ideal per llegir-li al Fausto, aquí un que diu: acabo de veure Terror en una ciutat de Texas, de Joseph H. Lewis.
Quin duel, té un dels duels més bizarros de tota la història del
del cinema.
Un western estrany i diferent, diu, amb un duel final impactant.
Arponero contra pistolero.
Que el protagonista porta un arpó de balena en lloc de revòlver. Diu, recordo una mica Solo ante el peligro. Bueno, sí, ja està dit, no?
Oh, Joseph H. Lewis, el demoni de les armes, aquesta, sí. Un d'aquests directors també una miqueta oblidat. Va haver una època que el van recuperar, sobretot a França, Gallès i tal, però després ha desaparegut i s'hauria de tornar...
Bueno, Gun Crazy continua sent...
Sí, el demoni de les armes,
mítica, clar,
però té moltíssimes... I té molts westerns, també.
Va, un altre, eh? Acabo de veure El reloj de Vincente Minnelli. Quina mania tenen els americans en tenir que fer una anàlisi de sang per casar-se. Per cert, la peli molt cursi. I sí. Passava per la pel·lícula seriosa de la Judy Garland.
Sí, aquesta mena també, pel·lícula romàntica i tal, però bueno, però lo de fer-se...
L'anàlisi de sang...
Sí, perquè si no passa el que passa després.
Sí, no?
Sí.
I què passa després?
Clar, que et cases amb el teu germà
o la teva germana. Home, sí, és veritat, no pot ser. Bé, doncs ja direm més coses després de cartes d'aquestes dels oients. Ja sabeu que si us voleu comunicar amb la finestra, no hi ha només la nit dels ignorants en el món, eh? Vull dir, es poden fer preguntes, enviar també comentaris de la vostra pel·lícula preferida i moltes coses més. facebook.com/finestradiscreta, finestra@catradio.cat, @finestraserra al Twitter, per exemple, per concursar. El concurs va proposar la setmana passada aquesta pista. Aquest compositor que ara escoltareu va ajudar a visualitzar Aigua que crema, La mort de les mil ganivetades i a Santa Pau.
¿Están de permiso otra vez?
No, yo voy trasladado a otro barco, el San Pablo.
Si fuera mío, lo regalaría. Esos cañoneros no valen nada.
Tienen máquinas, ¿no?
Sí.
Pues ya valen algo. ¿Te gusta, guapa?
Oh, sí. A mí gusta a todos marineros.
El uniforme siempre les impresiona.
Abans de cinema oriental i una mica orientalitzant aquesta pel·lícula americana.
Una mica Genghis Khan, això que sona així.
Bueno, és Orient a través de compositor americà, en aquest cas, amigues i amics, ho direm ja, evidentment, i ràpidament, Jerry Goldsmith. Mestre total.
És que aquesta obertura, fins i tot la del Planeta dels Simis.
T'agrada, eh?
Sí.
Bueno, doncs, escolta, té gràcia perquè han encertat la pel·lícula bastanta gent. És...
El Llance en Llames.
De...
Robert Wise.
De l'any 1966. 66.
I va ser l'única nominació de l'Steve McQueen.
Ah, efectivament, correcte. Doncs té gràcia perquè sortien també Candice Bergen i Richard Attenborough, i hi ha un oient que...
I Richard Crenna.
I ja veuràs després el que diré. Bueno, això de l'aigua que crema és perquè el Llance en Llames, evidentment...
Crema.
Crema, no? Però hi ha un oient que ha contestat dient... Deu ser l'exorcista, perquè cada vegada que li llencen aigua beneïda...
No està malament.
Bueno, crema per això. El Santa Pau és el vaixell aquest que passa a l'acció de la pel·lícula. La mort de les mil ganivetades era una tortura real que feien a Xina i que sotmeten a Mako, l'actor Mako, a la pel·lícula.
El de Conan.
La resposta era en Llancen Llames, efectivament, i tenim... Fausto, 29 encertants del títol. La pel·lícula favorita de Robert Wise, per damunt de West Side Story i Sonrises i Làgrimes.
I aquí la van retocar al doblatge perquè el personatge del Richard Attenborough, que trobava una filla a la pel·lícula i a la novel·la original, hi havia una miqueta com d'incest. I aquí es va retocar moltíssim, es va arreglar.
Vinga, de l'1 al 29, qui s'emporta el triple premi de la finestra? CD, DVD i llibre.
El 17.
El 17, senyores i senyors, és... De Tortosa, no. Joan Carles Tortosa!
De la tortura a Tortosa.
Ara prepareu-vos, perquè hi havia la pregunta suplementària. I aquesta té gràcia, eh? Vaig posar... Què té a veure l'actriu d'aquest film amb el ninot d'un ventríloc?
Oh, perquè era seu pare.
Sí?
El pare.
De qui?
El pare de la Candice Bergen.
Era Edgar Bergen.
Edgar Bergen, el ventriloquí, que deia que el ninot també amb el seu monocle i tal.
Que li va deixar l'herència, el ninot. Sí, el ninot. I la Candice Bergen va agafar un cabreo perquè a més el tenia a casa com si fos el germanet d'ella.
Sí, sí, clar.
El pare estava com una cabra. Després,
ho lliguem amb Richard Attenborough i podeu veure Màgic.
Clar.
Ja,
clar.
Què és això?
És que un ho ha dit.
Un ha dit Màgic.
Un ho ha dit.
Dóna-li un premi.
I li
un
he punt extra. Li he donat el punt extra, clar, perquè clar, encara que he dit l'actriu, clar, Richard Attenborough no és l'actriu, però ja, té no, tanta però, gràcia sí, la sí, resposta sí, sí, que l'ho he donat per bo. Vinga, proposem una de nova, Alfons.
Va, proposem una de nova. Què fem? Escoltem primer el tall,
tu manes.
Va, Uri, doncs, primer el tall.
Intenté evitar un derramamiento de sangre y tú no lo aceptaste. Así que hice lo necesario, pero siempre te he querido como a un hijo. Connor morirá, pase lo que pase. En esta sala solamente hay asesinos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Michael podría...
Quin canvi musical, eh?
És una de les meves bandes sonores favorites d'aquest segle i de les millors fotografies que també he vist. Mm-hmm. Per cert, va guanyar l'Oscar, però va ser un Oscar pòstum. Mira, això ja és una pista. La pista oficial seria... Aquí tenim a Geppetto fugint amb Superman i, curiosament, perseguits per algú que poc abans havia ajudat a un Pinotxo. La tens, no, Fausto?
Sí, la tinc, suposo que...
Suposo que no ho diràs.
El 95% dels oients també la tenen.
Val. No ho sé. A vegades hem de fer camins estranys per arribar al final de les nostres propostes.
Un altre aquí. Vale. Sí, sí. Vamos bien.
Anem bé, no? Sí, val. La música la tenim, la pista... les tres pistes, i tenim el tall que ens ajuda. Ara heu d'identificar la pel·lícula, dir-nos el títol, enviar la resposta a les adreces que he dit abans de divendres que ve, a la una de la matinada, i si voleu sumar un punt més als dos de l'encert, què han de contestar, Alfons?
A què ens estem referent quan diem que el director i un dels protagonistes estaven destinats a números més grans?
Us ajudo. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, twitter@finestracr. Quina vergonya de premi!
De moment,
què t'està
patant? El millor de la
sonora que és. Una gràcia, Cameron. Torna a demostrar que és.
Voleu callar?
Serà una gran decepció.
Pareu! Quan vaig dir que apostava per tota la vegada a tot arreu, no em referia a això. És que això no hi ha qui ho entengui.
La gala dels Oscars 2023 a la finestra indiscreta.
Després de l'impacte de l'edició passada, ens espera una altra nit emocionant i us ho explicarem amb els sospitosos habituals de la finestra.
I també amb Marc Garriga, Josep Maria Bunyol i l'altre Garriga, en francès, des del Dolby Theatre.
La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la una, la finestra indiscreta, especial Premis Oscar, amb Alfons Gorina i Àlex Gorina.
Uns Oscars i un programa que seran la hòstia.
Wow, dude!
O no.
You are Caesar now.
At the insistence of the Senate and the people of Rome, I accept humbly the highest office of our great republic.
Un oient del programa molt inquiet per aquesta pel·lícula del 1979 que es deia i es diu Calígula, ens comenta que el productor, Bob Gujon,
de Penthouse,
efectivament mort ja fa uns quants anys,
lamentablement,
va amenaçar que algun dia es veuria el total del metratge amb més escenes de sexe i amb una durada de 4 hores.
Ja que ara està,
Es pot veure aquesta pel·lícula?
La versió pornogràfica de Calígula, sí, es pot veure. Es pot comprar fins i tot a tendes on... En teoria no poden vendre material pornogràfic.
I Helen Mirren feia porno?
No feia porno.
I però... Peter O'Toole feia porno?
No.
I John Gielgud feia porno.
Hi havia incerts.
Helen Mirren no feia porno, però el Fausto, tot i així, li va confessar que es tocava quan va veure Excalibur.
Sí, clar. A això li vaig dir jo, a la Helen
Mirren. Ah, pensava que era ella que es tocava.
No, jo em vaig tocar veient Excalibur.
Ah, perdona, o què dius ara?
Home, està boníssim.
Que bo, que bo, que bo, que bo. Bueno, la segona i última, eh? Una altra, que diu... Acabo de veure Match Point, que feia anys que no la veia. Em sembla un pamflet per explicar la sort que pots tenir en la vida. A més, és una còpia descarada d'Un lugar en la cumbre, de Jack Clayton. La diferència és que Simon Signoret es suïcida i Scarlett Johansson acaba assassinada. La investigació dels assassinats agafats amb pinces.
També pot ser Un lugar en el sol, també.
Sí.
El Torres al lugar, sí.
També. Clar, també. No
sé, però a mi em sembla dels Woody Allen, dels darrers, doncs estava molt bé.
Clar que sí.
I tenia que sentir d'un humor també molt Hitchcock, molt frenesí, amb l'inspector de policia, també.
Era molt Delitos i Faltes.
També. Era Delitos,
sí,
i Faltes.
Delitos i Faltes.
Efectivament. Bueno, però ara arriben els gatets i la posarem negra. What's new,
pussycat? Whoa! Que la que està negra sóc jo.
Està indignada.
Estic indignada.
Indignada a la redacció de Catalunya Ràdio.
Per què? Per què?
A veure, per què? De quin color serà la catifa dels Oscars d'aquest diumenge?
Negra.
De color xampany.
Xampany? I quin és el color del xampany?
Tauradet. No és vermella. A veure, la catifa dels Oscars és vermella, no de color xampany.
Però... del xampany rosat, no?
No! No!
Però,
no!
Però està per més fumós.
Però està patrocinat per Moet o alguna marca de...
Clar, és que és això segur!
Però
segur?
Que és brut! I perdem
és
la
brut,
màgia!
És brut, és brut,
és brut! És brut, és brut! Clar, clar, clar!
Això ja ha pagat la teva secció, Sílvia. Ja pots retirar-te, ja, eh?
Doncs no tindràs aquesta sort, perquè segueixo amb més indignacions. He llegit els regalets que tenen els nominats als Oscars. Alerta. Reben un cap de setmana de 3 dies a un far a prop de Nàpols. Luxe absolut. Després, un terreny a Austràlia per plantar arbrets.
Però ironia. Tots els nominats, també els de curtmetratges, diguéssim.
Sí, sí, els nominats Òscars. La notícia deia això. Després, una mica d'ajut per si vols fer una reformeta a casa i després un lot de 7.000 euros en cosmètics.
Això em recorda aquell capítol del Soprano,
no,
que se n'entenen i no sé qui és, la Vanessa Redgrave, l'atraquen al sortir d'un lloc d'aquests. O sigui, aquí els hi donen de tot, tio.
Tu com veus el meu cutis, Corina?
Bueno, sempre està molt ben cuidat perquè et fan uns massatges molt bons.
Necessites anar a Austràlia a plantar arbres. Sí,
va, em poso seriosa. Guy Ritchie diu que la tercera part de Sherlock depèn de Robert Downey Jr.
Perquè I jo la vull.
Sí, jo també, però ella ha dit que Robert Downey Jr. Vol controlar, vol escriure ella el guió, vol controlar tot el procés.
Ai, Déu meu, mare de Déu, mare de Déu.
Encara pot trigar uns anys.
I vinga, que ja ha començat el rodatge del Pingüí amb Colin Farrell. Què sabem? Què s'ha filtrat a banda d'aquella foto?
Doncs poca cosa més, la veritat. Arribarà HBO Max i bueno, jo tinc curiositat per saber com continua aquesta història, no, Fausto?
Sí, si continuarà adaptant tots els còmics al Jeff Lowe i això, estarà molt bé. Sí.
Doncs estarà molt bé.
I ara el Fausto i l'Alfons Àlex ens diran coses perquè la nova pel·lícula de la Nancy Meyer serà caríssima i es veu que tindrà un càsting espectacular. Qui
torna
és
Nancy
aquest
Myers,
càsting?
Torna Nancy Meyer, això ja és una alegria.
Torna Nancy Meyer amb 130 milions de dòlars que li dones Netflix, molt? A més a més. I, doncs...
Si estàs nominat també ja tens molts diners.
Però és la mare del Jason. Sí. La mare del Jason.
De Michael Myers.
Michael Myers. No? Doncs hi hauràs, per exemple, Scarlett Johansson o Penélope Cruz entre el repartiment i molts altres, eh?
Ai, Déu meu.
La catifa de color xampany. Me'n vaig a plorar amb l'Oriol. Oh, adéu,
mira, la
adéu.
Setmana que ve s'estrena una pel·lícula d'animació que es diu My Son is Mad, que és
veure?
Una pel·lícula que demostra que els talibans d'Afganistan, en el pitjor moment de la seva dictadura moral, es feien palles mirant aquesta escena.
Le gustan los juegos, ¿verdad?
Me gradué en psicología, forma parte del oficio. Jugar me divierte.
¿Y qué me dice del boxeo? Es también un juego divertido.
Eso no es pertinente en esta investigación.
El boxeo fue divertido hasta que murió Manny.
¿Qué sintió cuando él murió?
Yo le quería, me dolió.
¿Qué sintió cuando yo le dije que Johnny Bass había muerto?
Sentí que alguien había leído mi novela y estaba jugando.
¿Pero no le dolió?
No.
Porque no le quería.
Exacto.
Aunque se lo follase.
Siempre se obtiene un placer.
Avui anem de tocaments, perquè el Fausto ens ha, ens ha parlat de Helen Mirren, però clar, instint bàsic, vosaltres no sabeu el que era el tràfic de VHS
a Afganistan.
A la meva escola, a l'EGB.
Era com Afganistan.
I l'escena del creuament de cames, quan ja et deixava la pel·lícula un amic, estava ja borrada de tant rebobinar aquella escena.
Com els talls que li feien a la trastienda per veure el perrús de Maria José Cantudo.
Els fotogrames al cinema, els cinemes de poble, sí.
Bueno, doncs aquesta senyora també va fer un anunci de xampany, Freixenet, l'any d'Instinto Básico. Ella que venia de ser Doña Sol, de Sangre y Arena, de les mines del rei Salomón...
Un altre rodatge, un altre rodatge.
De los unos y los otros.
Desafío total.
Bueno, i acabaria fent Casino.
Que, per cert, a propòsit de l'aniversari, avui he sentit a Marc Giró dient que Casino era un rotllo i he pensat... Ai, porto tota la vida sentint que Ciutadà Kane és un rotllo, que Blade Runner és un rotllo, ara Casino també és un rotllo. Si aquestes pel·lis són un rotllo, és que el cinema no existeix.
Hi ha gent que és un rotllo.
Sí. Tot va de que avui Sharon Stone ha fet 65 anys. I ho celebrarem amb un rotllo de cineasta del que hem parlat abans, que es diu Vincente Minnelli.
Yo intento ser razonable. Yo... Pero no comprendes que estoy intentando ser sincero. Manuela, te pido, por favor, que cambies... ¡No! Escucha, escucha, te he pedido perdón. ¿Qué más puedo hacer, Manuela? ¿Qué más puedo hacer? ¡Pero qué bruta eres! ¡No seas tan vengativa! ¡Sé razonable, mujer! Tus modales son los de una niña mimada y tienes el genio del mismísimo Macoco.
Una dona moderna, en definitiva, Judy Garland, a El Pirata. Bé, doncs,
és carta... la que somia i diem Macoco, Macoco,
Macoco, sí. Carta per la finestra indiscreta. Soc oient vostre i em dic Susana. Susana Miró, de Puig de la Vella Casa. Visca Gràcia, vaig molt a la Filmoteca, ja ho sento ja, que feu cicles de directores i directors i m'he contagiat una mica. A veure, tampoc n'he vist tant de cinema, però com que tinc 38 anys i no m'he casat, ni arrejuntat, ni filles, ni fills, vaig per lliure. I quan no treballo a una farmàcia, vaig a la Filmoteca o pillo el que puc a les plataformes. Veig tot quan em dóna la gana.
Molt bé, llibertat.
Ara estic entusiasmada amb un director que es diu Vincente Minnelli, el pare de la Liza. Tothom parla dels seus musicals, he vist un horrorós, i Cursi, a més no poguer, Yolanda i el lladre, o dels Dramons, com un Torrente, el millor. Però a mi em sembla que era un geni de la comèdia, que fes conya de les seves baralles amb la Judy Garland quan encara eren parella, el Pirata. És sensacional i que el que rep sigui Gene Kelly és el clown de les bufetades. D'acord?
Moltíssim d'acord.
Sempre que penso en escenes que em pixo de riure és en Minnelli. A mi desconfiada es posa una escena en què Lauren Bacall li escalfa la bragueta a Gregory Peck amb un plat macarrons que treu fum i ell aguantant la calentura.
I aquell boxellador que dorm amb els ulls oberts.
Evidentment. Després, a una que es diu Adiós Charlie, que surti del...
Oh, Tony Curtis!
Que surti del mar el tal Charlie transformat en Debbie Reynolds, tota crepada, i que la mare de Leia sigui, la princesa Leia, sigui Debbie un Reynolds. Tiarro, em sembla absolutament monumental.
Que després Blake Edwards va fer una rúbia muy dudosa, que era això. Era,
exactament
era
això.
Charlie, era
després un altre babau, Spencer Tracy, dominat per les dones de la família del padre de la nòvia, que ja no sap com fugir i té passadilles de caminar per llits de goma tova. Però no puc oblidar aquella del tràiler llarguíssim de la Lucille Ball. I Desi Arnaz anant de vacances amb la caravana gegant que no poden amb ella.
I la van omplint de pedres.
I la Lucille intentant cuinar en marxa amb tots els plats i olles volant és l'escena més burra i divertidíssima que recordo, com aquella de la Hepburn intentant demostrar que pot fer-li l'esmorzar al babau de l'Spencer Tracy a La Mujer de l'Año. Aquest no és de Minnelli, però podria ser. Bé, ja ho he dit. Les comèdies de Minnelli, que era un gran comediant, ja veus, gai i envoltat de dones i fills tota la vida per dissimular. Tan babau com l'Spencer. Aquesta tia és genial.
És genial, és genial.
La Susana és un...
Aniré a la seva farmàcia.
Quina és la farmàcia? Ens ho dius i et venim a visitar, d'acord?
O visita'ns tu, que fa temps que no ens visita un oient de la finestra.
I ens fas un massatge de pas, no? Clar que sí.
Xa, finestra i xa, xa, xa. Xa, xa, xa. Xa, xa, xa. Xa, xa, xa.
Que me ayudaría. Sabe que le hicieron a mi pequeño. Necesito detener a ese hombre, sigo siendo Poli.
Ya no. Y si desobedeces la orden de apartarte, el equipo táctico acabará contigo.
Doncs bé, a les plataformes, Fausto, miraves Luther, la sèrie amb l'Idris Elba,
sí,
o què? Sí. T'agradava? Doncs s'estrena la pel·lícula.
La pel·lícula que tanca totes les coses que quedaven pendents de la darrera temporada.
I m'ha recordat molt a Hannibal, la segona del Ridley Scott, perquè el personatge de l'Andy Serkis se'm recorda molt al del Gary Oldman allà.
Mason Berger.
Doncs Luther, a Netflix, a Apple TV, per fi, 15 de març, arriba la tercera temporada de Ted Lasso, que estem escoltant. A Movistar, no sé si s'estrena, però la posen un novament aquesta setmana. Fausto, aquesta pel·lícula estranyíssima amb el Kevin Bacon, que es diu They, Them, que és aquest campament de desintoxicació de gais i lesbianes, on de cop apareix un assassí en plan Scream o Divendres 13.
I aquesta pel·lícula... o ja s'ha passat per les plataformes, o està donant voltes, o sempre l'anuncien i mai cau. No sé.
Per això, arriba, si voleu, aquesta setmana Movistar és una cosa raríssima de pel·lícula, realment, eh? HBO, tercera temporada, el dia 16, de Superman i Lois. Mira, una mica relacionat amb temes que parlàvem abans. Filmin, la segona oportunitat, comèdia dramàtica dirigida per Majin Bialik, una de les protagonistes de Big Bang Theory i la protagonista de Blossom. Amb Dustin Hoffman de protagonista, o Marriage, que és aquesta sèrie sobre els altibaixos del matrimoni després de 30 anys i on apareix Sean Ben de protagonista. El otro bon, documental sobre les diferents masculinitats de nois arreu del món que es diuen James Bond. Això és real, eh? És un documental i podeu trobar-lo a Filmin. A Disney, Abuelo y Exconvicto. No sé si el títol m'agrada molt, però em fa gràcia aquesta cosa, aquesta sèrie que protagonitzen Kerry Washington i Delroy Lindo, que a més és un actor que sempre em ve de gust veure. Ara sí, la vam anunciar fa unes setmanes per error, arriba el dia 15 a Disney+, Fleischman està en apuros, aquesta sèrie amb Jay Eisenberg, amb Claire Danes, és divertidíssima, una comèdia negríssima, familiar també, recomanada. Doncs això és el que tenim a les plataformes aquesta setmana.
Doncs com jo m'he fotut la Filmoteca al començament de tot de la finestra d'avui, ara arriba a Fenomena.
Vamos al grano, Roy. Y el grano es que nuestros contactos de la resistencia en la Barón nos dicen que solo hay un punto en toda la costa que los alemanes no vigilan. El acantilado sur, porque tiene 400 pies en vertical y no lo salvaría ningún ser viviente. Ahí empieza su papel.
¿Esa idea es suya también?
Justo. Quiero que nos lleve a mí y a mis hombres a la cima de ese acantilado.
Doncs a Fenomena, demà, aquesta Los Cañones de Navarone a les 3:20, seguida de La Missió, del Roland Joffé, a les 6:25, i acabant la nit amb La Noche de Halloween, la clàssica de sempre, a les 11:30 de la nit. Diumenge, Lo que el viento se llevó, a les 11:20 del matí, perquè ja no tindran temps de projectar res més la resta del dia. Dilluns, Hasta que llegó su hora, Fausto, a les 7 de la tarda, seguida, mira, d'un dels rotllos que parlàvem abans, Blade Runner, a les 10:10. Dimarts, Hero, la del Zhang Yimou amb Jet Li i Michelle Yeoh sortia? No, crec que no, és veritat, sortia la Zhang Ziyi. A les 4:35, dimecres, The Wicker Man, la clàssica del Robin Hardy, a les 4:10, i divendres, m'encanta la programació de Fenomena. Network, Un mundo implacable, del Sidney Lumet, a les 4. Delicatessen, a les 9:10, i per tancar la setmana, Fausto, Piranha 2, Los vampiros del mar.
James Cameron.
Que ho dèiem, l'única pel·lícula de James Cameron que no comença per T o per A, perquè, clar, en aquesta encara no tenia control de la situació, eh?
Bé, doncs, ara m'agradaria fer un joc. Bueno, de fet, presentarem un joc i presentarem un espai nou, però jo diria, per exemple, seríeu capaços de dir-nos com relacionar directament a Delroy Lindo amb Aurora Bautista amb quatre passos intermitjos?
Passant per Rescate? De Ron Howard?
Tu tries. No, tu no, tries no, no, com no. Vulguis. No. Comença a pensar i, mentrestant, t'enteraràs del que és bueno.
Sempre és un moment d'emoció, no? Quan arriba, doncs, una nova veu a la finestra indiscreta, i encara que sigui aquestes alçades de la temporada, no volíem perdre l'oportunitat de col·laborar una miqueta amb el nostre amic Josep Maria Bunyol. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Josep Maria Bunyol, què? Per què has triat un tango del Jerry Goldsmith que tant ens agrada i hem comentat? per obrir camí a través d'un espai que es dirà, es diu 6 graus, 6 graus, per
sis
què?
6 graus, 6 graus, com la pel·lícula, com la pel·lícula...
6 graus de separació.
Ah, exacte, com la pel·lícula de Will Smith.
Que ens ajunta una mica a tots.
Has dit Will Smith.
He dit Will Smith i crec que no ho diré gaire més en aquesta secció, però en tot cas tots coneixeu la teoria dels 6 graus de separació. Tots estem connectats amb qualsevol persona del món, com a mínim per 5 persones.
Ara ja tenim presentada la secció i presentat el Josep Maria Bunyol, que no calia presentar-lo, doncs vinga, a veure què passa avui.
Doncs mira, avui nosaltres intentarem unir, per començar aquests 6 graus a la finestra indiscreta, dues persones que d'entrada no podrien estar més allunyades.
Bé, aquesta és la gràcia, no? Posem-ho difícil.
Clar, ens ho posem difícil. D'entrada, comencem amb el nom d'una actriu que aquest diumenge opta el primer Òscar de la seva carrera, i em refereixo a la gran Jamie Lee Curtis. No sé vosaltres, però a mi em sembla mentida que la protagonista de Halloween, Joc de Murris...
Jo li donaria.
Ja, i tant. Un peix anomenat Wanda, acer blau, mentides molt arriscades, no l'haguessin nominat mai a l'Òscar, no?
En fi, podríem buscar la llista i trobaríem casos,
també hi donaria per una secció, això, també. Finalment, amb 64 anys, l'acadèmia s'ha fixat en el seu paper de funcionària d'Hisenda, que d'entrada tampoc seria
encantadora
en un currículum. És a dir, la història del cinema no s'ha fixat gaire en els pobres funcionaris d'Hisenda.
Però si és Jamie Lee Curtis, és diferent.
I a més per la pel·lícula que, presumiblement, podria ser la gran triomfadora, no, Alfons? El Todo a la vez en todas partes.
La més nominada, la més premiada fins ara. Sí.
Doncs aquí està ella a la pel·lícula.
You know what I say? It's called lovable bitches like us. Make the world go round.
Doncs aquesta és Jamie Lee Curtis, la filla de Janet Leigh i Tony Curtis, que amb aquesta nominació es converteix en la tercera actriu nominada en la història dels Oscars, que abans, prèviament, ha tingut el pare i la mare també nominats. Que els altres dos serien la Liza Minnelli, les altres dues, vaja.
Minnelli i Judy Garland.
I la Laura Dern.
Clar, Bruce Dern i... Ai, com es deia ella? No. Ai, ara no me'n recordo.
A mi també m'has enganxat, ara. A mi em venia el Bruce Dern, però ara haurem de buscar qui era la... Però vaja, que la seva mare també havia estat nominada. És cert que Jamie Lee Curtis té una carrera llarga i ha treballat amb moltes persones amb qui la podríem relacionar, però què us dic, què pensaríeu si us dic que avui ens plantegem connectar-la amb Chiquito de la Calzada?
No!
Es un cesto de ordenar, de regalo, cobarde! De Back Queen!
Com veieu, referents d'alçada per la primera secció a la finestra.
Sí, sí.
És un repte important, no?
Chiquito. Li has dit a ella que la connectes amb Chiquito de la Calzada, no?
No, li he enviat un mail, però no m'ha contestat.
Ai!
El grau de separació amb Chiquito no serà pels Òscars, això ho tinc clar.
No. I ni tampoc ens aturarem en els moments més gloriosos del currículum de la Jamie Lee, sinó en una pel·lícula oblidable, directament, que és Un Chihuahua en Beverly Hills.
Existeix?
Sí. I tant, i té seqüeles, És una d'aquelles comèdies de la Disney, saps allò que fan, que posen gossos reals, però amb l'ordinador els hi fan moure la boca, de manera maldestra.
Un cerdito muy valiente.
Exacte. Sí. Doncs situem-nos en aquesta pel·lícula.
Sortia la Jamie Lee.
Sí, a més, amb una banda sonora, el tema que estem escoltant és d'un duet català, de Pinkertones, el Salvador Rey i l'Àlex Llobet, per aquesta pel·lícula, Un Chihuahua en Beverly Hills, en què la Jamie Lee Curtis va coincidir amb una altra actriu de nissaga familiar il·lustre, la Drew Barrymore, i amb una relació molt estranya, perquè a la pel·lícula la Jamie Lee Curtis era la mestressa d'una gossa a qui posava veu la Drew Barrymore.
Sí o no?
Sí, tant i tant.
De nena Hollywood, petita i encantadora.
De nena d'ET a Chihuahua blanca anomenada Chloe. Saps aquelles dones que es passegen amb molts diners per Beverly Hills i que porten la gosseta dins de la bossa Louis Vuitton?
Sí.
Doncs això és la Jamie Lee Curtis en aquesta pel·lícula.
I se'ls fa les caquetes damunt del mocador que porta.
En aquesta pel·lícula, altres animals que tenien veu humana eren les de Landy Garcia i les de Plácido Domingo, sobre el qual no opinarem aquí, ara és famós per motius encara més vergonyosos que posar veu a un chihuahua mexicà anomenat Montezuma. De tots els que hem dit, ens quedem, per tant, de la Jamie Lee Curtis passem a la Drew Barrymore, a qui podem escoltar justament quan la seva mestressa, la Jamie Lee, li està fent festes.
Oh, I love it, and do you love it? Oh, you may have it. I'll get you anything you want. Yes, I will. No, not you, Patrick.
Hello, Jackie O.
Aquesta que diu
quan
hello...
Quan borda no és la Drew Barrymore,
no? Això t'ho anava a aclarir, has fet bé d'aclarir-ho. La Drew Barrymore era aquesta que ha dit hello, Jackie O, en referència a la Jacqueline Onassis. A ella potser no us estranya tant que no l'hagin nominat mai a l'Oscar, no? La Drew Barrymore, podríem entendre-ho més?
És discreta, tampoc cal.
És tan discreta que ara és presentadora de televisió, que no vull dir que els presentadors de televisió no tinguin mèrit, però potser no es mereixen guanyar un Oscar.
Amb quin jardí que et fiques?
No, sí, sí. Doncs des del setembre de 2020 a la CBS existeix The Drew Barrymore Show. Per tant, la Drew Barrymore és l'Helena García Melero americana.
Més petita.
Més petita, més baixeta, i segurament sí. No ho fa tan bé. De fet, en una entrevista per aquest programa, la Drew Barrymore li confessava a la Jamie Lee Curtis que pel seu paper a l'escena inicial de Scream s'havia inspirat en sa mare, en la Janet Leigh de Psicosi, en la mare de la Jamie Lee. Per tant, estan connectadíssimes, no només com a chihuahua i mestressa. A inicis d'aquest any, un altre convidat del programa de la Drew Barrymore va ser un xef espanyol que triomfa als Estats Units, molt famós, el José Andrés, que a més va ser assessor gastronòmic d'una sèrie que l'Alfons segur que ha vist, una de les més retorçades que s'han vist mai a la televisió, que és Aníbal.
Sí, sí.
Doncs en aquells plats que preparava el Mads Mikkelsen a la sèrie, l'assessor era el José Andrés.
Sí, hem anat a parar la Drew Barrymore i veig que anem a parar un cuiner.
Aquest seria el tercer pas. El tercer pas és José Andrés, que en aquest programa de la Drew Barrymore li donava a conèixer, atenció, un dels dolços catalans més apreciats, típic de Girona, parlem.
I que mengen els xuxos com el gosset aquest que abordava fa un moment.
Passem del chihuahua al xuxo.
This is very tiny. This is a chucho.
It's mini.
This is fried, and inside has cream.
Oh, my God.
And inside is sugary.
Oh,
and
my God.
This is going to change your life forever.
Això és el programa que té el José Andrés al programa de la Drew Barrymore.
És el José Andrés.
És el José Andrés explicant que un xuxo, ell ho diu com ho diries, tu comparat amb el chihuahua.
Chuchu.
Ha dit xuxo perquè no sap pronunciar xuxo, el so aspirat. Doncs el que diu aquí en aquest tall és que els francesos són molt més complicats i que un croissant, i és veritat, és molt difícil de sucar el cafè. En canvi, el xuxo és recte i va directe.
Però vaya pastarada,
Sí, vaya pastarada, un xuxo sucat perquè ja, en si ja té crema dins, però vaja.
En tot cas, queda el cafè ple de crema i no comentaré els paral·lelismes fàl·lics que em fa pensar tot això que has comentat, però vaja.
Jo tampoc. No parlarem ni de Will Smith ni de metàfores fàl·liques. Per tant, ara som a José Andrés, i el cuiner hem de dir que no ha fet mai d'actor, no ha treballat mai al cinema, sinó que ha estat assessor a la sèrie Aníbal, com dèiem.
Tot i que se li donava bé fer una mica de paper aquí.
Semblava que plorés.
Estava
parlant dels xuxos com si plorés. Jo crec que Albert Serra o Carla Simón li podrien donar una oportunitat com a actor no professional, però el que sí que va fer és participar en una iniciativa molt curiosa, nascuda durant la pandèmia del Covid i que té a veure amb un clàssic del cinema familiar dels 80 que ens encanta, que és La princesa promesa.
Olé!
Ai, la guitarreta de Marnoff.
Sí, una mica antiquada, però bueno, mona.
No. Què vol dir això?
Que va portar a veure la pel·li als seus nets i es va quedar horroritzat de com havia envellit la pel·lícula.
Bé, pot ser. Però un respecte a Marnoff, que l'any 92 vaig anar a 4 dels 6 concerts que van fer a Barcelona als Dire Straits. A 4, Doncs bé, resulta que una pila de famosos dels Estats Units van aprofitar que estaven a casa avorrits, i a més quan ets ric i ets a casa encara te deus avorrir més, no?, per recrear tota la pel·lícula de La princesa promesa en una mena de remake casual que podeu veure a YouTube. Està tota la pel·lícula feta, cadascú a casa seva. Saps allò que fan molt els famosos, que van fent com relleu? Un parla des de casa seva, l'altre contesta des de l'altra mansió i sembla que estiguin junts, no?
Quina feina de coordinació,
Doncs això es titula Home Movie de Princess Bride i hi surt tothom. Bryan Cranston, Pedro Pascal, Zoe Saldana, Charlize Theron, Hugh Jackman, Andy Serkis, Adam Sandler i tots interactuant. Fins i tot hi surt Rob Reiner, el director de Princess Bride original, fent de l'avi i del net de l'inici, fent els
el
dos
Peter
papers.
Folk.
Exacte, el paper del Peter Falk i el del Fred Savage. I què passa? Per què us parlo d'això? Perquè dues persones que comparteixen el mateix personatge en aquest film col·lectiu són José Andrés i Penélope Cruz.
Anem a Penélope.
Resulta que en diferents moments d'aquesta home movie, d'aquesta pel·lícula casolana, tots dos donen vida al príncep Humperdinck, el dolent, el que interpretava el Chris Sarandon a la pel·lícula. I aquí podeu escoltar, jo crec que no cal que us aclareixi qui és qui, José Andrés i Penélope Cruz en el paper del príncep Humperdinck.
My father's final words were love her as I love her. And there will be joy.
You don't seem excited, my little muffin.
Should I be?
Brides often are, I'm told.
I do not marry tonight. My Wesley.
Una mica bigotuda, la Penélope.
Tots van disfressats, que això no clar, ho he dit, eh? Sí, sí, es posen sí, com vestits medievals. Amb la Penélope hi ha algú amb una perruca rossa d'esquena que podria ser el Javier Bardem, mm-hmm, perfectament, ostres, perquè ell també surt en algun moment d'aquesta pel·lícula casolana, però a nosaltres el que ens interessava era arribar a Penélope Cruz. Per què? Perquè, tot i que sempre ha tingut un peu al cinema espanyol, és obvi que no ha treballat mai amb Chiquito, això ho tenim.
Aparentment, sí.
Aparentment no. En canvi, sí que va coincidir amb un altre, que no és tan fric, però que déu-n'hi-do, que és el Santiago Segura, en un dels grans èxits de Fernando Trueba, La niña de tus ojos.
Clar.
Ara sí que ens estem apropant ja a la cosa.
Sí, ara ja és clar, més fàcil. Però déu-n'hi-do, eh, per això,
estan
la volta...
Estan a tocar.
Les voltes que hem donat, passant pel Xuxo, pel Chihuahua...
Jo pensava que ni durant la pandèmia estava prou avorrit com per fer això de la princesa promesa sí, que feien aquests.
Eh? No cal que us digui que ho podeu mirar a YouTube, però que només és vàlid com a curiositat, eh?
Podien haver fet el remake o la versió domèstica de Garganta Profunda, que ha estat interessant.
Amb el Xuxo.
Sí,
clar. Molt bé. Doncs en aquesta ficció, La niña de tus ojos, jo crec que no cal que ho recordi, la Penélope era l'estrella Macarena Granada del cinema folclòric i el Santiago Segura el decorador homosexual d'aquest equip espanyol que se n'anava a rodar a l'Alemanya nazi, amb Goebbels i tal. 18 anys després es van retrobar amb la seqüela, La reina d'Espanya, i en una entrevista al programa Zapeando de La Sexta, Santiago Segura, el rei del màrqueting i de la promoció, explicava com havia canviat la Penélope en aquests 18 anys.
Adoro a Penélope. Y sí, es verdad que no ha perdido esa espontaneidad y es muy gansa, es una tía gansa en el rodaje. Pero es mucho más brasa a la hora de, por ejemplo, pequeñas cosas como las fotos. Hasta un punto exagerado, yo también quiero salir bien, pero claro, es imposible. Pero ya es fácil que salga bien, le hace cualquier foto y sale bien. No, esta no. En eso es en lo que veo que es mucho más pesada que hace 18 años. En lo demás, ya te digo, buena compañera, buena amiga y luego que es una actriz excepcional.
Sí, excepcional, però ja li ha fotut, saps? Ja ha dit que és molt prim mirada
la
bola
a la nova pel·li.
Sí. En fi, estem arribant al final, eh? Recordem que hem passat de Jamie Lee Curtis a Drew Barrymore, José Andrés, Penélope Cruz i Santiago Segura.
I ara?
I qui era el pare de Santiago Segura a la comèdia coral El Oro de Moscú?
Me'n recordo!
Escrita i dirigida i protagonitzada per el Jesús Bonilla.
Sí!
Qui era el pare del Santiago Segura?
Hombre de la calzada, coma Chiquito.
Ahí está.
Papá, mira, he venido con un amigo. Quítate la braga, torpeda. Que soy yo. Toma, tómate esto que te sentará muy bien.
Está bien afeitado, sí.
Está desvariando. ¿Qué desvaría?
No sé nada, es que habrá sido de ella.
No la he liado.
Que no la ha vuelto a ver más.
Efectivament,
tan Chiquito folclòrica, de la calpada, per favor.
Que es deia, per cert, Gregorio Sánchez Fernández, nascut a Màlaga el 1932, ballarí flamenc que havia viscut 2 anys al Japó i que no es va fer famós com a explicador d'acudits fins que tenia 62 anys al programa de televisió Genio y Figura. I aquí feia un paper secundari, però recordem que va protagonitzar algunes pel·lícules que segur que a l'Àlex li agraden molt, com Aquí llega Condemor, El pecador de la pradera,
Bràcula,
i la que a mi m'agrada més, o l'única
Papà
que...
Piquillo.
Exacte. Sí. Estem d'acord que és la més reivindicable? És neorealisme gitano? O...
Perquè ho dieu, perquè jo no crec que les hagués vistes ni una ni cap.
Doncs en fi, el que és una llàstima és que Chiquito va morir el 2017, als 85 anys, i ja no podrà treballar amb Jamie Lee Curtis ni fent de Chihuahua ni de pastor alemany ni de res.
Això ha estat un 6 graus? O sigui, hem fet 6, no?
Sí,
són
sí.
5, no? D'una a una altra...
Comptant-les a tots dos?
Comptant-les són 6. Sí. Val, correcte.
Són 5 entre... No, no ho dic bé, això. Sí, 5 entre mig.
Els extrems es toquen.
Els extrems es
toquen. Si algú és capaç des de casa de fer los arribar en 3, acceptem el repte.
Escolta, m'apunto Will Smith a Alex Gorina, eh?
D'acord, jo...
De la propera,
sí, sí.
Eh?
Vinga, la vida.
El trobarem, segur.
Sí. Potser descobreixes que ets mig negre i no ho sabies.
Olé!
Tens alguna relació amb Chris Rock? Perquè ja ho tindríem.
No, la tinc en absolut. Llàstima. Però mira, negre i dona, soc tot alhora. Val?
Doncs endavant.
Gràcies per aquest primer 6 graus.
A vosaltres, un plaer i un honor.
Una divertida nova secció en Josep Maria Bunyol. De tota manera, la més divertida de totes les seccions de la Finestra Discreta arriba ara. I quina és aquesta?
Los muertitos de Gorina.
Que comença amb el mític saxo de Wayne Shorter, que ha mort als 89 anys, i el tema musical on ell interpretava el tema del fugitivo, També sortia Glenn Rose, Losing Isaiah o Descubriendo a Forrester. Bé, tenim a Masoom Babool, ha mort als 60 anys, en realitat es deia Muhammad Masoom Babool, director, ballarí, coreògraf, la gran estrella del cinema de Bangladesh, tresor nacional i director de pel·lícules com Dola, Keyanot, Tofe Kenayot i Ekti Cinemas Colpo.
La pots tornar a repetir? Per buscar-les a YouTube.
Ho superarem encara. Jay Weston ha mort el propietari d'un restaurant que, a més, produïa pel·lícules als 93 anys.
I era crític de restaurants.
Sí. Però va produir Un hombre para Ivy, El ocaso de una estrella, W.C. Fields amb mi i Aquí un amigo. Es va arruinar del tot, definitivament, amb aquestes pel·lícules.
No fa un dòlar amb cap, deies.
I se'n va anar a la merda directament, o com a mínim... Mira, parlant de crítics, potser va escriure la crítica de com mengen i què mengen els déus.
¿Son acaso las hormigas de fuego de África una advertencia de la visión de Wells sobre un ataque a ciegas de la naturaleza? ¿Acaso las abejas asesinas de Sudamérica son un indicio del tamaño de las cosas futuras? En una de sus obras más fantásticas, El alimento de los dioses, Wells predijo lo que podría suceder en una ecología enloquecida, transformando insectos y animales inofensivos en enormes y malignas bestias que se ceban en los seres humanos.
King Dinosaur, The Cyclops, The Amazing Colossal Man, War of the Colossal Beasts, The Spider, Village of the Giants, Empire of the Ants. Bueno, Bertie Gordon, als 100 anys ha mort per
anys,
fi.
És que estava viu. Estava viu.
Quan ell mor definitivament, la sèrie B de Capitol, Petit Pelayo i Goya.
És que a més ho feia tot, perquè a més era escrivia els guions, era el productor, era el director, i feia els efectes especials, que era tot de fer la gent molt gran o fer molt petita la gent.
Gulliveriano.
Sí, no.
Però directament. Més,
no, però bueno, per a banda de les que van conèixer nosaltres, que va ser El elemento de los dioses i L'imperio de las hormigas, o sigui, veure a Joan Collins amb una mena com de gallines, gallines gegants, perquè era una cosa delirant. Però bueno, però van descobrir després que també tenia tota aquesta carrera a 150. També una pel·li de fantasia, que era L'espada màgica, que era també una cosa així com les que feia Al Harryhausen, i després té una pel·lícula que va sortir també quan l'època de Psicosis i quan el William Castle copiava Psicosis, que era La muñeca de trapo. Una pel·li com molt rara també, amb un psicòpata que estrangulava i que escanyava les senyores. No, és un director que és això el que dius, ha mort ja un cinema irrepetible, ha mort la cinema, ha mort la sèrie B. Sí.
De Bertie Gordon a un senyor que es deia Vida, però que s'ha mort.
¿Tienes una hija encantadora?
Tengo cinco hijas encantadoras. Ah, esta es mía.
Buen sábado, papá.
Y esta también es mía.
Un buen sábado, papá.
Y esta también es mía. Y esta también es mía.
Buen
esta
sábado,
también
papá.
Es mía. Y esta... Bueno, este no es mío, Percy.
To life, Haim. No he posat If I Were a Rich Man perquè estic fins als collons d'aquesta cançó, però com es deia Haim, i Haim vol dir vida, doncs la mort de Topol,
Haim, Topol.
Mereixia que sonés la cançó de To Life, no? La sombra d'un gigante, Cadenes de libertat, aquell horror de Sígueme, amb Mia Farrow.
Sígueme, aquella pel·li que feia una mena d'eclusió.
Hans Zarkov a Flash Gordon.
Com estimo, com adoro, com amo Flash
Gordon. Columbo a Només pels teus ulls. Bueno, un moment, i Galileo de Joseph Losey.
Galileo, i era Galileo.
I era Galileo, però bé, avionista de taulada... I Ziegfeld al teatre, en fi, Topol. Un mite que va ser finalista a l'Òscar, però va tenir la desgràcia de caure en mans de l'any del Padrino. I clar, va rodar. Se'l va menjar viu i sense samarreta, directament.
Però sempre queda sop, el violinista a la taulada.
Però ens queda encara un mort, i aquest és un actor que, bueno, escolta, de Detroit, amb una vida complicada, molt de renom professional, molt actiu als 80, 90 i 2000, nacido el 4 de julio, per exemple, ha mort als 61 anys, l'actor d'Amora, que va ropa, Wyatt Earp, Assassinos Natos, Head, Pearl Harbor... Què és el millor de la seva època? Black Hawk Derribado o Salvar el soldado Ryan?
Sí, jo crec que als 90 va fer El límite també amb l'Scorsese.
De Relic, que era el protagonista.
Amb el Peter Hyams, sí, sí. Al final dels 90, l'època millor de Tom Sizemore,
que el 2012 va ser intèrpret del soldat americà de El bosc d'Òscar Aibar, d'Albert Sánchez Pinyol. I l'Alfons se'n va anar a on eren les marines...
Al Matarranya.
Al Matarranya, al rodatge on hi havia Tom Sizemore, i li va preguntar, escolti, com ha anat a parar vostè a una pel·lícula que dirigeix Òscar Aibar, que passa al Matarranya i que es diu El bosc. I el tio va i li respon...
He wants to have dinner two nights in a row. And I told Charles, if he's going to fly, once again, if he's flying all the way from Barcelona... to meet with me, I'll spend every night with him for a week.
que si està disposat a viatjar des de Barcelona a San Diego, doncs podré estar amb ell cada nit durant una setmana, si fa falta. És una distància molt gran com per parlar amb un actor.
I was very flattered. And so he flew over and we met. And we had dinner the first night he was here in San Diego. And we had dinner the second night. And then he stayed a third night. And the third night was a Friday night. And I had to work the next day and we stayed up quite late. And he came to my room. And we read the whole script together.
La tercera nit es van quedar fins a molt tard. Ell, el director, l'Oscar, va anar a la seva habitació i van llegir tot el guió junts.
Which I've never done before with the director. And he had a woman who lived in Orange County who he had met somehow, who was the interpreted. And she was there with him.
Tenia una traductora a la seva habitació.
And we sat in my room after we had dinner and for 2.5 hours we read the whole script together. And listen to this. Oscar played all the parts, but mine.
I l'Oscar va fer el paper de tothom, el guió, excepte el seu.
He played Dora.
Dora.
And we were doing a scene, a kind of a romantic scene, and we got done, and he goes, let's do that again. And I...
Estaves fent una escena romàntica a l'habitació a les tantes del matí i li va dir que ho tornessin a
repetir. And I thought he was kidding. And I thought he was kidding. I went, oh, I don't want to do it again. And he went, oh, we have to do it again. You didn't do it well.
Estava pensant que estan bromejant i ell li va dir, no, l'hem de tornar a fer. Well.
And then he explained to me how he had imagined it, and then we did it again. And his knowingness of the of his material, his knowing what he wanted and what it was about.
El fet que ell sapigués exactament el que volia i el que sobre el que era.
Hey, hang on, stop. What can you do? Philistines. Anyway, I'm joking. It was noisy. But when a director goes to that degree, and he knew his subject so well, he knew the movie so well, and he had these books on the Abraham Lincoln Brigade he gave me, I was just really kind of blown away by his passion for the project and his passion for me being in the project.
La passió que tenia el director sobre el projecte va fer que realment l'impactés i que decidís formar part d'aquest projecte.
He said, I really want you to do the movie. And I said, I will do the movie regardless of the money. We don't have to talk about money. Whatever the money is, however much money you have or don't have, it doesn't matter. I'll do the movie.
I el Tom li va respondre que el diner no era l'important, que faria aquest projecte sense tenir en compte el que se'n pogués emportar ell.
He said, good, will you do it for free?
I va dir, bé, ho faràs gratis.
I said, well, free is really small. That's not a lot, is it?
I he said, I'll fly you there. Va dir, et compraré un bitllet d'avió.
Maybe live with Guillaume. That's what he said. How about that? I said, on second thought, maybe you should talk to my agent.
Que pensant-ho millor, que potser que parlis amb el meu agent. Va dir.
Us ha agradat l'escrim que ha fotut el Tom Sizemore sí. Enmig de l'entrevista perquè un tio estava allà ping, pues, ping,
acollonia, ping, ping. El Tom Sizemore era enorme i estava vestit de soldat.
I a més, com crip que ha fotut, ostres. Sí.
Pobres escrims.
No tenia un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz. Este Ghostface no es como los demás.
Però segueix a Woodsboro, suposo, no?
No,
hi ha Woodsboro, hi ha
a Nova York.
Gran manzana.
Traïció total.
No, a la tercera havien marxat
Scream
a Los Angeles. 6. I aquesta segueix una mica la línia de sortir de la zona de confort, de la saga, diguéssim.
Però confort sempre, no? Perquè tota aquesta gent porta un passat a sobre. Però no, és que ja no són gent, ja no són ni actors, són directament personatges, perquè la pel·lícula és una pel·lícula absolutament consciente que són una franquícia i de que no són personatges, són actors que ens estan parlant a nosaltres directament. O sigui, tot el que passa allà és absolutament inverosímil perquè és una pel·lícula i ells són els primers de que estan fent una pel·lícula i això és meravellós i això és ja una mena com tancar tota aquesta idea que va tenir el Kevin Williamson amb el Wes Craven a la primera Scream. I em sembla collonut. I a més, tota aquesta... Igual que la tercera, tornar al giallo, tornar a fer un giallo, tornar a fer Aquarius del Michele Soavi, aquest clímax a un cine, a una sala de cinema al final, a mi m'ha guanyat la pel·lícula, molt més que la cinquena.
Bé, jo no sé si m'agrada d'ell més La Huella o Atraco a Falda Armada, però en qualsevol cas va néixer 4 dies després de l'estrena de La Calle 42 i tots dos, La Calle 42 i Michael Caine, fan aquesta setmana 90 anys.
Se puede saber. ¿A qué jugabas? ¿Cargando solo contra el enemigo? Me entusiasmé. Perdona, se me calentó la sangre. Como un teniente novato que aspira a una medalla. Un hombre de tu edad. Debería darte vergüenza.
Lo siento.
Supón que te matan. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Lo has pensado?
No volverá a ocurrir.
Que no ocurra.
90 anys del miop per tancar la finestra indiscreta d'avui i obrir ja el camí directe cap a la nit dels Oscars de Catalunya Ràdio, que serà la nit de diumenge a dilluns
el programa
a la 1 de la matinada.
Pudo reinar.
Per tant, no hi haurà ara audiovisual de barri de la Rue Nord i Rota, i us deixarem amb Morijar i El hombre que pudo reinar, que de fet era El hombre que pudo ser rei, però no li van deixar posar aquest títol perquè la monarquia
no
es toca a Espanya, com a mínim. Fausto, fins diumenge.
Fins diumenge, sí.
Alfons.
Bona nit.
També fins diumenge.
No, si tu manes el diumenge. Ets tu que has d'acomiadar.
Ah, Manel.
Clar.
M'ho repensaré.
S'ho repensa.
Sí?
Sí.
Tu te lo pierdes, toto.
Ciao.